dos minuts.
És per ell.
Bé. Parem un momentet, veus? Ja deia que calia començar i 5. Per aquí davant encara hi ha alguna cadira lliure, eh? Ho dic perquè si algú s'atreveix, conferenciant no mossega, tenim 3 cadires lliures aquí davant, primera fila. Tres cadires lliures, ara ja només en quedarà, ah no, sí, en queden encara alguna més, sí, mira, aquí davant, és que s'ha omplert, bé. Benvingudes i benvinguts al número 70 dels nostres diàlegs d'història urbana i patrimoni, on avui el doctor Jaume Aurell i Cardona de la Universitat de Navarra ens parlarà de la cultura material dels mercaders a través de les fonts documentals de la Barcelona baix medieval. Cultura, material, mercaders, fonts documentals. O sigui, un home apassionat tant per la història, o sigui, per tot allò que voldríem saber com va passar, com per la historiografia, o sigui, com, amb quines regles construïm aquests relats i com aquests relats ells mateixos han anat evolucionant en funció de les maneres de construir la ciència i de veure el món. És per això que entre les àrees seves d'investigació, doncs ja ho veiem, la historiografia medieval, que n'és la base, cultura medieval, l'historiografia intel·lectual i religiosa, i les tendències historiogràfiques. He de dir que quan doncs, m'he mirat el seu currículum, diguem-ne, amb l'ànim de fer-ne una heterodoxa presentació, hi ha hagut una cosa que m'ha semblat important, i és que a més de parlar d'història medieval i d'història intel·lectual i de les ideologies, també tingués docència en un camp que és història i memòria, tan sovint confoses, tan important que es distingeixin. I però ho sabem això en els museus i en la relació dels museus amb el diàleg públic. La confusió entre història i memòria doncs, és molt confusa i poc recomanable. Bé, fidel a aquesta trajectòria de recerca, tenim que en la base més material del seu treball el doctor Aurell té obres com Els mercaders catalans al 400 o un altre llibre, La cultura del mercader en la Barcelona del segle XV. I aquests llibres els trobem també, diguem-ne, amb tota una trajectòria doncs, més àmplia d'articles. Jo només en citaré 2 o 3 que tenen a veure amb això que parlem avui com Culture marchande et culture nobiliaire à Barcelone au XVe siècle. Cultura mercadera i cultura noble a la Barcelona al segle XV. O Merchants' attitudes to work in the Barcelona of late and middle age. Les actituds dels mercaders davant de la feina. Cosa bastant important. No només en el cas dels mercaders, a la Barcelona de l'antiguitat, la mitjana tardana. O Elite sociale e categoria professionale nella Barcelona del 400. Èlits socials i categories professionals a la Barcelona del 400. Bé, òbviament era el nostre home, però és que a més de cara al camp ja més de la cultura del mercader en la Barcelona del segle XV, doncs tenim ja tot un camp ampli en el qual, doncs, des de lo medievalisme espanyol al XX segle, del regionalisme a la modernització, ja comença a plantejar tot el que com això s'ha vist a través de la historiografia, la crònica de Jacques Premier, una ficció autobiogràfica. Comencem a veure com, d'alguna manera, passem del que és l'estudi d'aquest camp intel·lectual a com s'ha vist, a com s'han vist ells mateixos, a la qüestió de com es construeix el relat històric. Authoring the Past és un altre llibre seu, authoring en el sentit d'autorització, no? D'autor que autoritza el passat, i aquí ja, d'aquí ja anem cap al camp pura i simplement de la reflexió, si voleu, més historiogràfica, de la reflexió en la qual, doncs, ell ja, doncs, des de reescriure l'edat mitjana, un article que té en anglès, Rewriting the Middle Ages in the 20th Century, als efectes del gir lingüístic en la historiografia recent, o a la escritura de la memòria de los positivismos a los postmodernismos, tenim aquest ventall en què de la història mercantil baix medieval passa a la història de la cultura i la història intel·lectual que amplia el seu camp més enllà a la reflexió historiogràfica sobre la construcció d'aquests discursos històrics en el mateix moment i com també s'han anat refent al llarg del temps. No li vull robar més temps, només agrair-li que hagi vingut avui des de Navarra per fer-nos aquesta conferència, i moltes gràcies, doctor Orell, i a tots vostès. Fa falta la presentació.
Oh, això, aviam. No, molt bé, moltes gràcies per la presentació, perquè realment em sento molt identificat amb el recorregut aquest al que has fet referència. Jo vaig començar, i he seguit tota la vida estudiant els mercaders de la Barcelona del segle XV, i per això vaig agrair tant la invitació que em van fer de venir a parlar d'aquest tema, perquè tots els acadèmics sabem que la tesi doctoral, els estudis que un fa al començament, marquen tota una vida acadèmica, no? Però certament després d'estudiar i seguir estudiant la mentalitat, la cultura dels mercaders barcelonins, sobretot, és un aspecte que remarcaré durant aquesta exposició, al segle XV, certament també per qüestions de docència, tots els acadèmics també sabem que la docència ens porta també a canviar o menys, a transformar alguns temes d'investigació. M'he dedicat molt a com es llegeix la història, com es construeix la història, com es llegeix la història, les diferències entre història i memòria, efectivament tan necessàries avui, però no és el tema d'avui, per tant no vull aprofundir en això, però evidentment és essencial. I per tant la historiografia, generalment considerada la escriptura de la història, és un dels altres temes que jo m'he centrat. Bé, em centraré en el tema d'avui. Sempre que em plantejo qualsevol recerca històrica, em faig 5 preguntes. Quina època vull estudiar, quin lloc vull estudiar, la tercera seria sota quin aspecte vull estudiar aquesta cronologia i aquest lloc, el quart aspecte és quina metodologia, quina manera de fer història, d'aproximar els documents faré servir, i la cinquena, absolutament essencial pels historiadors, quines fonts documentals faré servir. Els historiadors, a diferència dels escriptors de ficció, tenim l'esclavatge per bé i per mal de les fonts, i per tant nosaltres és una eina absolutament essencial per nosaltres, i evidentment sempre ens hem de fer aquesta pregunta. El temps és el segle XV. A mi el segle XV, a Barcelona concretament, sempre m'ha fascinat molt, perquè molts historiadors han considerat el segle XV com una espècie de decadència de Barcelona, de Catalunya, però jo sempre m'he preguntat com es pot parlar de decadència tenint un imperi que arribava pràcticament fins a Grècia en alguns moments, ja ho sabeu. Després, al segle XV, és quan es consolida el domini sobre el regne de Nàpols, i per tant jo de decadència no la veia per enlloc. I de fet era un dels problemes que volia apropar-me com a historiador. En segon temps, l'espai. Volia centrar-me en Barcelona des del començament, perquè em semblava que estudiar com jo volia fer una figura d'un grup social com els mercaders, és millor fer-ho d'una ciutat, perquè és molt típic dels mercaders estar associat, sobretot d'aquesta època, amb una ciutat. Per tant, per mi Barcelona era el centre, el lloc que jo volia estudiar. En tercer lloc, la tercera pregunta, el tema, els mercaders. Dins de la Barcelona del segle XV, des del començament em va interessar el tema dels mercaders, perquè jo sempre els havia vist, i més o menys ja de petitet, diguéssim, com un precedent de l'empresariat català dels segles XIX i XX. No? És, certament tothom sap que als segles XVI i XVII hi ha una suposada atonia de la ciutat, jo no m'agrada parlar de decadència, però tot aquest esforç col·lectiu mercantil que es va fer a la baixa edat mitjana després reflota amb una força enorme al segle XVIII i XIX, a finals del XVIII i XIX, amb tot l'empresariat català, que no són coses, evidentment, que surten com una flor, que no se sap d'on surt, no? Sinó que hi havia un precedent molt important a l'edat mitjana. Per tant, els mercaders m'interessaven molt des d'aquesta perspectiva, de la perspectiva com del precedent d'aquest empresariat català ja contemporani. L'aspecte, efectivament, sempre m'ha interessat molt la cultura de tots els temes històrics, més que cadascú té les seves, tots els historiadors tenim les nostres dèries, i a mi més que la cosa social, econòmica, m'ha interessat una mica més la cultura, perquè d'alguna manera a mi em sembla que la cultura aglutina tots els temes que preocupen més a les persones, no? La qual cosa no vol dir que també els historiadors necessitem d'aspectes també econòmics, socials, polítics, no? Però a mi la cultura sempre m'ha cridat molt l'atenció. I concretament una part d'aquesta cultura és la cultura material. Amb això vam tenir un petit debat amb les que em van convidar aquesta sessió, però ràpidament ens vam posar d'acord que per mi la cultura material no és, com a historiador, basat en la lectura dels documents. Per mi cultura material és el que jo podia treure dels documents escrits del món material que rodejava el món dels mercaders. I ràpidament es vam posar d'acord i vam dir no és arqueologia, és una altra cosa l'arqueologia, perquè jo no estic preparat per estudiar els restes, els vestigis materials que ens ha deixat la civilització, sinó analitzar aquests vestigis materials a través de la documentació, cosa que no és senzilla, perquè és clar, ja hi ha un intermediari molt important que és la cosa escrita. Jo accedeixo a la cosa material a través d'un escrit. Per tant, ja és una primera representació que es posa entremig del que els arqueòlegs veuen més directament. Però bueno, és una altra manera de complementar aquest estudi material. I la cinquena pregunta que us deia al principi, les fonts. Jo vaig tenir molta sort perquè al començar la tesi doctoral vam fer unes pràctiques d'arxius a l'arxiu notarial, que està al carrer Notariat, molts de vosaltres segur que el coneixen, i bueno, està és un arxiu que té documents del segle XI i XII. A Barcelona, com a moltes altres ciutats mediterrànies, hi ha una gran tradició de notaris, i per tant els notaris perquè a l'haver-hi molta activitat mercantil, la figura del notariat va emergir d'una manera molt natural, no? Perquè la gent es posava d'acord, però volia algú que fixés d'alguna manera aquest acord i que li donés validesa jurídica i sobretot memòria jurídica. Per tant, hi ha molts rastres del negoci mercantil a través de la documentació notarial. I aleshores us explicava que un dels primers documents que jo vaig veure fent aquestes pràctiques d'arxius era un llibret que podria ser d'aquesta amplada, però de tamany foli. Us imagineu-vos un manuscrit del segle XV, és a dir, el color lleugerament de un manuscrit d'aquests de color més aviat gris, com la porta aquesta, que a la portada posava Inventari dels béns del mercader de Barcelona Arnau de Salabert, resident a Palerm. Vaig obrir el llibre i em vaig trobar amb una lletra espectacularment ben feta, això que ja alguns no conservem, no? Aquesta lletra dels medievals, unes 200 entrades de coses que hi havia a la casa d'aquest mercader a Palerm, posades a més per ordre alfabètic, des de la A a la Z. Després, amb els anys, jo agraïa que els notaris no fessin les coses per ordre alfabètic, sinó, com veurem amb alguns exemples que vull posar avui, per mi era millor que el mercader digués: a la botiga del mercader hi havia aquestes coses, a la cambra del mercader hi havia aquestes coses, al celler del mercader hi havia aquestes coses, perquè a mi em serveix més com a historiador. Però bueno, aquell document ja va captar la meva atenció totalment i vaig dir, bueno, això m'interessa, no, molt. Aleshores, vaig començar a estudiar, a apropar-me a la figura dels mercaders a través de les coses que tenien a casa seva i també el que ells anomenen l'escriptori. És a dir, per ells hi havia, a la mateixa casa seva, hi havia un espai privat, domèstic, i un espai professional. No hi havia aquesta distinció que avui dia normalment tenim d'un quan estem a casa i quan anem a la feina. Alguns que tenen la sort o la desgràcia de poder treballar a casa, perquè hi ha gent que preferia que no fos així i uns altres que sí, doncs ells mateixos internament fan aquesta distinció, no? Jo quan estic a casa tinc uns espais més professionals i uns altres més d'àmbit més privat. Així és com funcionaven els mercaders habitualment a la Barcelona del segle XV. No? I per tant, normalment també les botigues estaven en un lloc concret de la casa, normalment el lloc més exposat, evidentment, no? Però no hi havia aquesta distinció tan clara com la que nosaltres tenim. Per tant, des d'aquest punt de vista, és la primera idea que jo volia expressar avui, no? Que per ells no hi havia una marcada diferència entre la vida privada i la vida professional des del punt de vista físic, material. Sí que, evidentment, la tenien per la seva mentalitat i de la manera de funcionar en el dia a dia. Una altra cosa que em va interessar, a part d'aquesta distinció àmbit privat, àmbit professional, és si ells tenien a casa seva algunes altres materials o objectes que no fossin estrictament coses de la vida domèstica i coses de la vida professional. I em vaig trobar dues coses que em van interessar moltíssim, que també ara llegiré alguns exemples. En primer lloc, les biblioteques. Això és una informació valuosíssima que nosaltres tenim gràcies a aquests documents notarials, perquè els notaris, quan feien els inventaris dels béns, normalment l'inventari, això potser encara no ho he explicat, és quan es moria el mercader. Llavors, quan es mor el mercader, s'ha de fer el traspàs patrimonial i normalment el notariat arribava a casa del mercader i feia una descripció tot el més propera i detallada possible dels béns de la casa del mercader. Clar, els historiadors agraïm que sigui molt detallada. No? Aleshores, quan el notari arribava als llibres, passa una cosa molt interessant, que és que al notari no li interessava bàsicament dir: aquest mercader, com alguns entenen, té una Divina Comèdia del Dante. Ells diuen la Comèdia de Dante, perquè el de la Divina Comèdia és un nom posterior. No? Sinó que et diuen: un llibre d'aquest material, amb aquestes anelles, que porta per títol la Comèdia de Dante. Però el títol és irrelevant. De fet, desgraciadament, en alguns casos comencen a descriure l'objecte, que és el que a ells interessava, i si el títol no estava com a ben visible, no apareixia el títol. La major part dels cops hi és, però també és interessant perquè ens ajuda a veure fins a quin punt els llibres no només era un objecte cultural, sinó també un objecte d'ostentació. Perquè quan algú arribava a la biblioteca del mercader, volia veure si era un mercader d'aquests una mica que només es dedicava a comerciar, o més a més tenia una mica de cultura, tenia uns llibres que a més eren macos, no? Vull dir que també la dimensió d'ostentació que tenen les biblioteques. I l'altra dimensió que em va interessar moltíssim també és els objectes religiosos. Evidentment, els mercaders a la Barcelona del segle XV eren gent que les creences d'aquests mercaders estan perfectament reflectides en la seva cultura material. No? I per tant, com després diré alguns exemples, tenen a casa seva altars, llibres de religiositat, llibres espirituals, tenien imatges, diverses imatges, com veurem després. No? Per tant, és un altre aspecte, la dimensió religiosa que em va interessar bastant. Bé, aquesta seria una mica la imatge global d'aquesta cultura material. Jo havia pensat al principi d'alguna manera expressar algunes idees, no? Transmetre algunes idees, però després vaig pensar que potser era millor posar alguns exemples concrets d'inventaris de mercaders i si de cas després en el diàleg o el que sigui em podeu fer més preguntes globals, no? Perquè pensava que era una manera molt gràfica de fer aquesta exposició. Aleshores, el primer que faré és quines cambres hi havia a una casa tipus, diguéssim, del mercader de la Barcelona del segle XV. És curiós perquè molts inventaris comencen pel celler. No és tan curiós si sabem que l'organització de les cases del segle XV, com encara podem veure aquí al carrer Montcada amb aquests palaus que ens han quedat, alguns dels quals, això és més cosa del debat si voleu, no? Eren mercaders, nosaltres eren ciutadans honrats, aquí hi ha una, els historiadors, això li diem la flexibilitat social típica del segle XV, perquè el segle XV no és un segle en el que estigui molt clar qui és mercader, qui és artes, qui és menestral, qui és noble, en aquest cas ciutadans honrats, a Barcelona es deien així, sinó que és un moment en el que es puja, es baixa i no està massa clar. El segle XVI, en canvi, serà molt més marcat. Bé, en tot cas, en una casa d'un mercader benestant o d'un ciutat honrat, sempre entrem, sempre hi ha aquesta entrada gran en la que arranca l'escala, que és on es va el segon pis, que no, és on era l'habitatge pròpiament, i si portaven amb els cavalls o amb els carros, s'endinsaven a dins, i era com el que avui diríem el graig, no? I per tant és normal que els notaris, quan començaven a fer l'inventari, entraven pel celler, que normalment estava baix, que com sabeu també els animals donaven calor a la casa d'una manera molt sàvia. A l'edat mitjana sabien doncs, que la calor puja i si es posaven els animals a baix amb la palla sempre ajudava a mantenir l'escalf de la casa. Per tant, sempre eren els cellers. Els cellers tenen normalment el material que està al celler és acumulatiu. Els mercaders tenen unes mercaderies, tenen coses doncs, que estan allà i que no les fan servir o les fan servir de tant en tant només, i per tant jo diria que el celler té aquesta funció més acumulativa. La segona estança que sol aparèixer és la cuina. A la cuina, doncs, imagineu-vos el que normalment hi havia una cuina. Aviam si ho puc llegir bé això, que ho he fet una mica petit. Però tenim, per exemple, càntirs, calderers, refredadors, morters, plats d'estany, paelles, giradores, canelobres, fogons, calderers, escudelles, morters, ampolles, graelles, etc. Totes aquestes coses són les que podem trobar a la cuina, que evidentment no és cap novetat, perquè ens imaginem perfectament que això podria estar a la cuina de qualsevol mercader d'aquella època i de qualsevol ciutadà, no? Després tenim, hi ha un espai molt interessant, que és el que ve després, que són les cambres. Les cambres per mi també era molt interessant perquè són l'espai més privat del mercader. Quan els notaris diuen cambres, es refereixen sobretot al que avui jo sempre de petit he fet servir la paraula quartos, no? Llavors em deien a casa, els quartos són els diners, no? Però bueno, els quartos que tots fem servir, doncs és l'espai més privat. I també es parla a vegades darrere cambres, que a vegades són espais que hi ha darrere de les cambres o en un lloc una mica més apartat, una mica més petit, en el que normalment es guardaven coses que no feien servir tant, no? I en aquestes cambres normalment hi havia, com després també llegirem, alguns materials com més íntims dels mercaders, entre els quals hi havia moltes vegades un llibre d'hores, per exemple. És molt interessant. Aquí està la meva mare, que és escriptora, Victòria Cardona, ja de passada faig una mica de propaganda, i ella sempre, la il·lusió que té, és que els seus llibres estiguin a la tauleta de nit dels lectors. És veritat que és un senyal immillorable per un historiador per saber quines són les coses que interessaven més al mercader. Perquè amb el tema de les lectures aprofito per dir que per mi és molt difícil com a historiador distingir dins de la biblioteca d'un mercader, quines eren les lectures actives del mercader. Perquè tots sabem que a casa nostra hi ha dos tipus de llibres que no fem servir tant. Primer, els llibres que hem heredat, moltes vegades hi ha llibres que hem heredat i que perquè no ens ha donat temps, perquè no ens dona temps de llegir-ho tot, estan allà i no fem servir massa. I en el cas dels mercaders hi havia una altra cosa molt curiosa que passava en aquella època, que és que hi havia llibres que eren pura ostentació. O sigui, quan ells convidaven els ciutadans honrats, els nobles de la ciutat, volien que ells veiessin la biblioteca que tenien. I per tant, no sabem massa segur, no es pot fer un estudi estricte dels llibres que realment llegien els mercaders. Simplement podem dir que aquests llibres estaven allà, però no ho podem assegurar. Ara, jo com a historiador sí que puc assegurar que el llibre que es troba a la cambra del mercader, aquell sí que el feia servir. I curiosament, no tan curiosament, molts d'aquests llibres eren doncs, la Bíblia, el llibre d'hores que diuen en aquell moment, no? Que és aquest recull d'escrits dels Sants Pares i de l'Evangeli que feien servir molt. Bueno, això en quant a les cambres. Després es parla, als inventaris dels mercaders també es parla dels porxos. Els porxos no necessàriament era la idea que tenim avui d'un porxo, que és com una balconada o una sortida fora, sinó més aviat unes, jo pel que he acabat d'alguna manera pensant, són unes estances que ells feien servir més aviat també per acumular material que no sabien molt massa bé on deixar. Perquè m'he trobat, per exemple, un porxo que es parla, un mercader que té un porxo que fa servir per acumular el forment. Per tant, entenc que deu ser també per acumular material. Després, el menjador. El menjador sol ser menjador i sala d'estar. Ells diuen menjador, però jo pel que veig, pel material que hi ha i pel que podem treure d'aquesta informació, sabem que també hi havia, doncs, el menjador feia de sala d'estar. Bé, repassada una mica l'estructura de la casa i els espais, els habitatges que tenen aquestes cases, em centraré una mica en quin material trobem aquestes cases. Bé, en primer lloc, jo parlaria, evidentment, de roba. La roba normalment els mercaders en aquella època, parlo dels mercaders, suposo que això és extensible a altres grups socials, els tenien dins dels cofres. Hi havia aquests cofres, després passaré algunes imatges que ens poden ajudar a entendre una mica més de tot el que estic parlant. Evidentment no tenim imatges de les habitacions dels mercaders, però jo he seleccionat una sèrie d'obres d'art del segle XV que ens poden ajudar o no, però bueno, ens poden ajudar una mica a fer aquest paral·lelisme. El cas és que amb aquestes imatges ja veureu que hi ha alguns cofres que era on guardaven les robes normalment els mercaders. No? Els mercaders eren bastant presumits, vull dir, era gent que estaven bastant preocupats amb tot el que és la roba, i per tant abunden bastant els materials bons, el vellut, la llana. Es parla molt de gonelles. És veritat que la gonella era una camisa que podia ser de molts materials, però evidentment també pels restes iconogràfics que ens han quedat de les gonelles solien ser d'un material molt, molt, molt bo. Per exemple, el mercader del que us he parlat abans, aquest Arnau Salabert, que a mi ja em va atraure perquè fer aquesta investigació, ell tenia uns brials de vestir, cotes de tota mena, draps de lí de Rodes, la ciutat grega, draps de lli de Florència, davantpeus, davantbraços, fils de lli, faixes, gonelles, etc. Aquest home, doncs, quan anava als seus viatges a Florència, a Grècia, doncs, sempre feia les seves compres i, per tant, el que per mi era una mica misteri quan llegia aquests documents és com sabia el notari que eren d'aquests llocs, perquè no hi havia etiquetes en aquell moment, evidentment, no? Però, esclar, haurien ser els estils ja molt marcats de cada ciutat i, per tant, ells sabien perfectament de quina ciutat provenia cada material. Un altre aspecte que a mi em va interessar molt és la higiene. A partir del segle XIV, a les ciutats europees, els grups més benestants comencen a preocupar-se molt per la higiene com a mostra de prelació social. I els mercaders van ser els nobles els que van començar, lògicament, a cuidar molt la seva higiene. Ho havien fet des de sempre, però a les ciutats van ser ells els que la van impulsar. I aleshores els mercaders van ser els primers que van seguir aquest exemple i, de fet, trobem bastants aixugamans, tovalles, tovalloles, tovallons i tota menes d'estris per aquesta finalitat. No? A mi em cridava molt l'atenció que molts cops, si quan feia resums quantitatius, les tovalles, tovalloles, estovalles eren de les que sortien més. No? I per tant és un mite pensar que l'home medieval o la dona medieval o la ciutat medieval en general era un lloc brut. No és així. A la gent li interessava moltíssim la higiene i, vull dir, fets, no paraules. És a dir, els documents parlen de la gran quantitat d'estris que es tenien sobre la higiene. Evidentment estem parlant de mercaders. Però els menestrals més benestants, que n'hi havia molts a aquesta ciutat, i evidentment els nobles també en tenien molts, i per tant, i les persones que tenien el servei, a la documentació encara parla molt d'esclaus a aquesta època. Esclaus o gent que tenien el servei també es beneficiaven indubtablement d'aquests estris. També, en aquest sentit, a mi no em deixava de sorprendre la profusa utilització de llençols i tots els estris necessaris pel llit. Aquí podeu veure la primera fotografia que havia pensat, doncs, com seria un llit del segle XV. No? Amb ells, en aquest cas, d'una família benestant, és una imatge sobre l'Anunciació de la Mare de Déu, però bueno, ens fa una idea del que podia ser un llit a aquella època. I, de fet, les descripcions, aquestes són menys, però les descripcions que he trobat de llits és molt interessant perquè sempre surt, bueno, el cobertor, els llençols de dins, les mantes i també normalment la cortina, el cortinatge que està al rededor dels llits, no? Que és una cosa que es veu que era com per mantenir més la privacitat, sempre els interessava molt posar aquest cortinatge. Un altre aspecte interessant que a mi almenys em va interessar molt és el de la il·luminació. També tendim a pensar que l'edat mitjana, mai millor dit, era una època fosca, res d'això. Ells estaven molt... Hi ha unes tesis molt interessants, pels que sapigueu, bueno, sigueu una mica més especialistes de l'època, que va desenvolupar meravellosament un historiador francès que es diu Jacques Le Goff, que ell va dir que fins al segle XIV les ciutats, en general la civilització occidental, es basava molt en el ritme que marcaven les campanes de les esglésies. I per tant, era el temps de l'església, deia ell, el que marcava la vida de les ciutats. Però a partir del segle XIV, les ciutats europees, sobretot mediterrànies, va començar a dirigir el temps de les ciutats al que ell anomena el temps dels mercaders. Perquè, com sabeu, pels mercaders el temps no és només l'eternitat, el temps és or. És una dita que es comença a fer servir en aquest moment. I, per tant, l'ús dels rellotges, en primer moment els de la sorra, però després els rellotges ja artificials, es fan servir molt més. Per què? Perquè es treballa de nit, perquè el temps ha de rendir al màxim. I, per tant, la il·luminació comença a ser un aspecte essencial no a la mateixa ciutat només, sinó sobretot a les cases, no? I, per tant, deia, tinc aquí anotat, a més de la preocupació per l'entrada de la llum natural, que ha quedat ben palès en les velles finestres gòtiques que encara conservem a la ciutat, els mercaders no escatimen mitjans per aconseguir la llum que faci falta. Dic, això que pot semblar una dada sense més transcendència ve determinat en gran manera per la nova concepció del temps inherent al mercader baix medieval, que va portar a una major dinamització del treball a hores sense llum natural. Relacionat amb això, estava també la contínua preocupació d'augmentar ganàncies que estan a la base de tota activitat mercantil. Per tant, jo em trobava canelabres, lluminàries, ciris, són, jo crec, les tres maneres de dir més freqüents dels mercaders. Un altre aspecte interessant és que trobo a les cases és la decoració, que és una, a mi llegint aquells documents també se'm trencava un altre mite de la documentació. Però haig de reconèixer que em va costar bastant desxifrar una paraula al català antic, que és meravellós, el medieval, com molts de vosaltres probablement coneixeu, però als historiadors ens porta alguns mals de caps. Jo em trobava moltes vegades la paraula perets, perets. Jo llegia perets, perets, perets. Quan estàs tan a prop del document, a vegades et costa molt saber. Les parets són les parets, però quan ho veus llegir amb aquella escriptura et costa una mica de desxifrar. Doncs els inventaris parlen molt de les parets. Què hi havia a les parets? I per tant, les parets no eren ni de bon tros fredes ni estaven nues. En tenim contínua referència als inventaris. Els mercaders hi pengen teles, espases, armes, etc. Malgrat que els mercaders haurien tenir les seves armes, és possible que molts dels seus viatges demanessin una certa seguretat personal, és possible no, és segur. Les que quedaven penjades a les parets haurien ser purament ostentatives, de luxe o decoratives. Els mercaders tenien una certa obsessió per la seguretat. De fet, tenim bastants testimonis de mercaders que tenen problemes amb la seguretat i sobretot del que tenien més por dels viatges marítims, perquè es reportaven, tenim molts, també molta documentació referent als desastres marítims que tenien, no? I per tant era alguna cosa que els preocupava, no? Bé, i per acabar voldria fer referència, per acabar aquest aspecte, a... Aviam com anem de temps. Molt bé, portem mitja horeta. Volia fer referència a les botigues. Les botigues, és normalment sempre els mercaders els tenien a prop de la casa, normalment, com he dit abans, estaven a casa mateix, ficades les botigues, però els inventaris normalment, és curiós perquè a vegades es refereix més genèricament al material que està a les botigues i es parla de balances, carretons, caixes, taules, cofres, pimenteres, paneres, cabassos, etc. O sigui, eren totes aquestes els materials que podem trobar a les botigues. I per acabar aquesta enumeració dels tipus de materials que tenen, vull acabar amb les biblioteques. Us puc dir alguns dels llibres que trobem en els inventaris dels mercaders. Primer, llibres sobre teologia i filosofia. Els mercaders de l'edat mitjana llegien o tenien, segons aquesta distinció que he fet abans, però bueno, el fet de que ho tinguessin ja és un primer pas per poder-ho llegir, obres d'Aristòtil, de Sant Agustí, de Sant Gregori. Les Moràlies de Sant Gregori és un best-seller autèntic a l'edat mitjana, molt interessant. Aquests són els més llegits. Després, si puc, si em dóna temps de llegir alguna biblioteca concretament, ja veureu que n'hi ha d'altres. Sobre professió mercantil, també m'ha interessat molt que els mercaders tenen el llibre del consolat, ja s'havia fet aquesta compilació tan interessant, no? Que és de les primeríssimes a l'Europa medieval, i també tenien diversos llibres, que després jo he tingut oportunitat d'estudiar-los amb més deteniment, que es titulen L'art de mercaderia. Perquè el mercadejar, com qualsevol professió a l'edat mitjana, no és només l'exercici d'una feina, és un art. I per tant hi ha aquests recopilatoris de les virtuts, dels valors que tot mercader ha de tenir. I per tant aquests arts de mercaderia són interessantíssims que els tinguin els propis mercaders. Tenim després obres de clàssics, és un dels aspectes que a mi m'ha interessat més. Els mercaders llegien Sèneca, Salusti, Boeci. Boeci té una obra que és De Consolatione, que és molt llegida a l'edat mitjana. També apareixia Plató, haig de dir que Aristòtil apareix més que Plató, com he dit abans. Després, un altre aspecte són els pares de l'Església, que són, ja he dit abans, Sant Gregori i Sant Agustí, són els que són més llegits, indubtablement. Un altre tipus de lectura molt interessant també per mi són les lectures lúdiques d'entreteniment. Després espero llegir també alguns casos, però és molt interessant, per exemple, els mercaders llegeixen molt un llibre que és el llibre de les dones. Aquest llibre de les dones, que els historiadors no ens acabem de posar massa d'acord quin és exactament, però que d'alguna manera bueno, és interessant que tinguin aquesta lectura ells mateixos. Després, els llibres de temàtica religiosa potser són els més, si féssim una, bueno, jo la vaig fer al seu moment i està publicada als meus llibres, si féssim una estadística, indubtablement els llibres religiosos, lògicament, són els que tenen una preponderància quantitativa. El Salteri abunda moltíssim, o sigui, els mercaders eren, llegien els salms. Després apareix la Bíblia, el que passa és que la Bíblia normalment apareix en forma de Nou Testament o d'Antic Testament. Una altra lectura espiritual que feien moltíssim els mercaders, i amb això no hem canviat, és el Flos Santorum. Dic que no hem canviat perquè tots ens interessen els exemples concrets de vides, no? I en aquell moment el Flos Santorum era interessantíssim. Vull dir, era una lectura que interessava moltíssim als mercaders perquè era històries de vides de sants, no? I per tant, això sempre ha tret. Els evangelis, les cartes de Sant Pau, aquestes eren les lectures de temàtica religiosa. I després també llibres d'esbarjo, que podríem dir, no? Els llibres d'esbarjo, que és més aviat literatura ficcional. Per exemple, els mercaders llegien moltíssim històries troianes. Sempre hem entès que les històries troianes és la Ilíada, són compilacions d'històries que havien arribat del món antic, i per tant doncs és interessant. Potser de la literatura medieval d'entreteniment el que més hi ha en els mercaders és el Tristany, tot el cicle artúric, per exemple, moltes obres del cicle artúric que també eren molt llegides i molt divulgades. Tenim, més minoritàriament, però a mi em va interessar moltíssim aquesta referència, tenim un llibre dels fets del rei Jaume I, eren obres que, contràriament al que s'ha dit, ja es llegien a l'edat mitjana, vull dir contràriament al que s'ha dit perquè hi ha gent que pensa que les cròniques catalanes, les quatre grans cròniques, eren només una literatura feta pel propi rei, per si mateix i pels seus successors. Aquestes obres es divulgaven, com bé tenim referència, per aquests inventaris, no? I per posar un exemple concret, el mercader Francesc Girona, en morir, va deixar una biblioteca en la que tenia unes epístoles de Sèneca, un tractat de lògica, que sembla que és la lògica d'Aristòtil, unes històries troianes, els diàlegs de Sant Gregori, un llibre d'Aristòtil, un llibre que tracta d'oratòria, el llibre del Bon Company, que jo honestament no, encara no he identificat quin és, si algú d'aquí present em pot dir després de quin és, el llibre del Bon Company, la retòrica nova de Ramon Llull, un llibre de gramàtica, un llibre anomenat Decretals, això sí que està ben, és la documentació jurídica del dret romà tardiu, una política d'Aristòtil. Bueno, això és el que tenia un mercader suposadament doncs, pobre de cultura o el que sigui, no? Imagineu-vos quins tipus de lectures. Si de cas, si després tinc una mica de temps, faré llegiré una biblioteca concreta, però abans us voldria passar aquests exemples. Això són, com ja he dit, s'ha de ser molt cauta, perquè abans parlant de cultura material, nosaltres tenim tres maneres d'accedir a la cultura material. L'arqueologia, la documentació, que és el que jo estic fent, i hi ha una altra manera, que és molt més indirecta, que és l'art, les restes iconogràfics, no? Això, jo el que s'hi he fet, se sent bé o no, perquè ara hi ha una mica de ressò. Bueno, jo el que he fet és una selecció d'imatges del segle XV, això sí, és la mínima cosa que he pogut fer per no canviar-me d'època. Aquí teniu, només ho portava per veure un cas concret d'un llit, concretament. També es veu com hi ha un llibre sobre d'un fal d'història, però sobretot em volia fixar en aquest llit segons el que he dit abans, no? Com veieu, això és el sistema tradicional, jo encara estic aquí. Aquí tenim el que podria ser, en aquest cas, un lloc més aviat del menestral, més que del mercader, però m'ha semblat interessant perquè veiéssiu tots els estris que tenen aquí al damunt, que després podem veure algun cas concret amb més deteniment. Aquí tenim una imatge bastant coneguda que és el retaule de la Transfiguració de la Catedral de Barcelona, que són més aviat, jo ho posava perquè per fer-se càrrec més aviat de com vestia la gent en aquella època. Podeu veure fins i tot que hi havia gossets. Gosset, aquí tenim. Aquí tenim, veieu, quan els mercaders parlen de cadires, jo sempre me les havia imaginat així, aquestes cadires elegants, com de doble curves, i això podria ser un escriptori del mercader. Quan els mercaders en els seus inventaris parlen d'escriptoris, és o un escriptori sobre el que ells escrivien o tota una habitació que és un escriptori. I això es veu claríssimament la diferència quan els inventaris marquen la diferència entre una habitació o un escriptori simplement. Aquí tenim també del segle XV un martell. Un altre retaule de Sant Marc del segle XV de la Seu de Manresa. Més aviat això serien els menestrals, com veieu, les sabates. He portat això perquè us imagineu o veieu els tipus de sabates que portaven, en aquest cas, sens dubte, els mercaders i els benestants de la ciutat, els nobles. Un altre cop una cambra, perdoneu que no es veu massa bé així, però m'interessa sobretot el llit. Veieu el cortinatge i el cofre. Normalment els inventaris hi ha molts cofres, i llavors alguns diuen el que hi ha dins i uns altres no, però serien d'aquesta manera. És com el nostre armari, ells el posaven allà al terra i ho feien al cofre, era la seva manera de guardar les coses. Això és la típica capsa que pot tenir forment, potser pot tenir blat o pot tenir algun altre material per mercadejar. I com veieu, els festejadors aquí dalt, aquesta cosa tan típica de Catalunya que ens fa tanta gràcia aquest nom, no? On es festejava. I per acabar, aquesta podria ser una imatge d'un escriptori d'un mercader, una mica més detallada que l'altra. A mi m'agradaria, perquè ja no tenim massa temps o no tenim temps, m'agradaria llegir-vos el que... Us llegiré ara el que hi havia amb un escriptori d'un mercader. Algunes de les coses que llegiré les podreu identificar amb aquesta imatge i unes altres no. I amb això acabaré perquè em penso que hem d'anar acabant. No? Guillem Ferrer, un mercader de la Barcelona del segle XV, tenia unes tisores, suposo que són unes tisores, no? Aquí les podem veure, les tisores. Un canelobre de ferro que devia portar llum específica per a aquesta taula, un canelobre. Imagineu-vos la taula, el canelobre, que li donava llum. Un tinter de plom amb unes tisores per tallar les puntes de les plomes. Exactament el que ens imaginem que hauria d'haver. No? Aquí hi ha algun resta del que podria ser, però no el veiem aquí exactament, la ploma. Unes altres tisores normals, aquestes més llargues, la funció de les quals devia estar relacionada amb la documentació i les trameses comercials. Jo imagino que els mercaders haurien de tenir diverses tisores, no?, per fer tota mena d'operacions amb els documents. Un mirall sobre la mateixa taula. Aquí no hi és, però amb algunes altres imatges jo m'he trobat aquest mirall. És molt amics també dels miralls, precisament per aquesta qüestió de l'ostentació de la que he parlat abans. Un altre tinter gran, aquest de terra, provinent de València. Un altre tinter mitjà de plom. Ja es veu que era un mercader que escrivia molt. Faig un incís, el tema de l'escriptura és molt important, almenys pels historiadors, perquè ens dona una idea de que el mercader ja no és el típic mercader rodamón que tenim a la idea a vegades amb un mercader medieval. I era gent que era capaç d'estar-se a la seva habitació, de crear un petit imperi comercial des de la seva habitació i, per tant, les comandes que es feien o les peticions de material es feien escrits i uns altres es portaven a terme. Per tant, és molt important el tema de l'escriptura com a reflecteix perfectament la sedentarització dels mercaders. Unes fustetes, diu el document, una empunyadura d'espasa envernissada, unes altres tisores aptes per tallar paper, unes tisores per tallar paper, no material, vull dir material, però concretament paper. Un punxot. Jo imagino que el punxot, vaig arribar a la conclusió que era com una punxot per reunir papers, no? A vegades per posar-los com nosaltres fem la grapadora o el clip, el punxot. No? Potser no, però bueno, l'historiador també ha d'imaginar-se una mica perquè si no anem malament. Una capseta petita amb un tros de coral de poc valor. Quatre pergamins. Un llibret de comptes de pergamí. Els llibres de comptes, importantíssim també. Uns quants paperots deslligats. Una altra capseta amb petits clauets. Serien les famoses xinxetes o les tatxetes, no? Com diem a Catalunya. Un sac petit de tela. Dos segells per posar l'empremta del mercader. Interessant això també, oi? Dos segells per posar l'empremta del mercader. Textualment a la documentació jo vaig trobar dos punxos de fust aptes per a cloure letres, per sellejar. No? El mercader tenia la signatura, es feia amb aquests segells. 15 papers grossos, una capseta plana amb alguns papers de poc valor i un tros de paper també deslligat. Alguns hams de pescar, una senalleta petita amb alguns hams de pescar. Suposo que aquest mercader tenia l'afició de tant en tant d'anar-se'n a pescar, perquè jo no imaginava pels altres tipus de material que fos un mercader de peixos, no? No, perquè això ho feien els peixataires, era una altra activitat. Bé, jo podria seguir descrivint coses, tinc aquí algunes biblioteques, si algú després vol que llegeixi una biblioteca del mercader la puc llegir, però de moment prefereixo deixar aquí l'exposició i si hi ha algunes preguntes, evidentment, les puc respondre. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, doctor Orell, i segurament hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta. La primera, si podeu anar passant el... Sí.
A veure, heu parlat a nivell de teixit de vellut i de lli, sí. Hi ha també seda?
Seda no n'he trobat, jo personalment no n'he trobat.
I a les cuines també parlen d'espècies o no? Per exemple, pots per posar...
Sí, aleshores, curiosament en aquests inventaris mai apareixen les espècies, perquè només apareixen materials com ho dir-ho això, que sigui en gran quantitat, perquè normalment les espècies i mercaderies de molt valor desapareixien normalment ràpidament. Per tant, no podem resseguir això. Ara bé, si li interessen les espècies a vostè, hi ha un llibre d'un historiador que es diu Paul Friedman, que li puc passar la referència, que acaba de sortir fa un any, que és un llibre meravellós, que explica com Friedman és Friedman, Friedman, que explica com el comerç de les espècies va canviar molt l'activitat econòmica a la Mediterrània perquè amb coses molt petites es produïa un gran benefici. Però jo no tinc experiència d'això, per tant no li puc... Sí, sí, clar.
No, che.
Aquí, perdó.
Perdó, i després, no ho sé, sí. Joies i perfum... en un moment
no,
o l'altre.
No l'he trobat. M'hagués agradat trobar-ne, però honestament haig de dir que no l'he trobat. No sé si algú més voldrà... Ah, sí, per aquí ja, sí.
Gràcies. A mi m'interessa molt particularment el tema de la ceràmica, sí. I he vist que en un moment de la seva xerrada, que ha sigut molt interessant, esmentava una pimentera.
Sí.
La pimentera, en aquests moments hi ha una certa discussió de que quin tipus de recipient ceràmic, perquè sembla ser que sempre era ceràmica, doncs era per guardar un vi adobat amb espècies, precisament, etc. M'interessaria saber si en algun dels documents que ha estudiat descriu d'alguna manera la forma d'aquesta pimentera, perquè és que hores d'ara no ens posem d'acord encara.
Val. Jo hauria de repassar la meva documentació, però així d'entrada no ho recordo, perquè jo crec que ho hagués consignat, perquè quan hi ha una descripció d'alguna d'aquestes coses la noto immediatament i no tinc cap anotació. Per tant, no podem ajudar. De tota manera, li agraeixo que ha dit, perquè jo no sabia aquest matís que concretament estava relacionat amb la ceràmica. Sí, sí.
Per guardar piment.
Piment, clar, clar. Per tant, d'alguna manera ens mostra que sí que n'hi havia d'espècies, no?
De totes maneres, més que guardar, perdoneu que intervingui, més que guardar vi adobat devia ser per servir-lo, perquè el vi piment no es conserva, o sigui, s'oxida de seguida. Ho sé perquè ho sabem al museu, perquè entre el projecte de recerca sobre patrimonis culinaris amb la Universitat de Barcelona, amb l'equip de la Teresa Vinyoles, amb la Fundació Alícia, amb l'equip d'en Jaume Birnés i Antoni Massanès i amb seus ingredients, doncs un cop es va haver aconseguit construir realment les, després de força recerca, les pólvores que segons Coc, el llibre del Coc, el llibre sense vi i algun altre es va acabar poguent reconstituir força bé un vi piment, el problema de trobar un vi prefiloxèric, perquè la filoxera ho va canviar tot, no n'hem trobat cap, però un de molt similar, resulta que de cara precisament a poder-ho posar de nou en circulació, perquè és un patrimoni reproduïble, el problema ha estat que aguanta molt poc. I aleshores hi ha hagut l'estratègia de tenir les pólvores per un costat, que es vendran d'una manera, i el vi per l'altra. Només per això deia que el del vi piment s'oxida amb una rapidesa impressionant, tot i que jo sé d'alguna terra catalana que no sé qui han ficat a dintre, que aconsegueixen embotellar-lo i vendre-te'l al cap d'un any. Però almenys preparat com el preparaven a l'edat mitjana a partir del rigorós treball que s'ha fet, es conserva poc. Ho dic per si serveix de res. Per tant, seria per servir-lo o no ho sé. Sembla que hi havia més preguntes.
Sí. Bueno, has comentat que havíeu trobat miralls. La pregunta és, en aquests inventaris sortia molt sovint el mirall i si sortia... moltes vegades si constava algun detall sobre aquest tipus de mirall. És per saber si era producció local o forània.
Val, molt bé. Sí, sí, en aquest cas sí que són descrits. Normalment són descrits dient que són miralls amb un marc daurat. El problema és que no tenim més molta més descripció. I aquest marc daurat a mi sempre m'ha fet pensar, clar, que podria ser producció local o de fora, per tant no, però sí que normalment portaven un marc daurat. Llavors normalment el notari simplement diu "ap diverses formes" i tu t'has d'imaginar quines són aquestes diverses formes, perquè en aquest cas concret no ho explica. Normalment diu això, un marc daurat "ap diverses formes". També jo m'imagino, pel context de la documentació, que aquests marcs són de fusta. En algun cas sortia concretament. Mai m'he trobat un marc daurat de llautó o d'or o d'algun material més ric. Habitualment són de fusta. No sé si a vostè li dona alguna pista això a la fusta, però em penso que no massa. No? Pel fet de ser fusta, penso que deu ser més local, no? Però bueno, no ho sé. No necessàriament. No hi ha moltes dades, ja es veu, però bueno, això és el que tenim. Sí.
Més preguntes? Un momentet. Hi ha una altra pregunta aquí.
Perdó, seien taula baixa?
No, normalment les taules que m'he trobat sempre són taules per treballar. les taules, i després per menjar. Però les de menjar, a mi em donava, pel que jo he anat veient, solen ser altes, simplement perquè sempre es parla de taules i cadires. Per tant, m'he imaginat sempre que eren altes. No tenim el 100% de seguretat, però solen estar associades a cadires, la qual cosa em fa pensar que eren ja altes aquestes taules. Sí, per favor.
Davant.
Alguna cosa? I no has parlat de caixes, no? Caixes eren, s'utilitzaven molt, per exemple, amb el tirant-lo blanc surten diverses vegades.
Ells sempre li diuen cofres. És curiós perquè...
Em refereixo a aquestes caixes que són d'unes dimensions, el cofre seria més petit.
Sí, però jo la veritat és que suposo, una possible interpretació, que no sortís la paraula concreta caixes, és perquè els mercaders o tenien grans propietats que les tenien els cellers amb gran acumulació, o ja tenien els cofres que eren per la roba o pels estris privats, no? Però és veritat que jo no m'he trobat caixes pròpiament com sí que surten a la literatura de ficció.
I, per exemple, penjarrobes, que no apareixen com a penjarrobes tot seguit, sinó unes formes així que hi havia posades a la paret per penjar les capes o el que portessin d'abric.
A mi no em surten tampoc.
No?
No. És una mica misteriós, perquè no, però no... Com la literatura, com quin nom es fa servir? Però, si vostè ho recorda?
De les caixes?
Pels penjadors, no, els més penjadors. Aviat els penjadors.
No.
Que no sigui que jo
no
hagi confós, però penjadors no. Surten la roba
era
concreta.
De fusta, així és que n'he vist, així.
Ja.
Rodons.
Així, diu així.
Sí, rodons de dalt.
No per que la gent ho vegi, sí. Però jo la veritat és que no me n'he trobat, no me n'he trobat.
Digui.
Bona nit.
Hola, bona nit, gràcies.
Vostè ha parlat que en aquest escriptori s'havia trobat paper i també s'havia trobat pergamí. En què escrivia el mercader els seus llibres de contes?
Sí, molt bé. Molt bona pregunta. Escrivia cada cop més en paper. O sigui, el pergamí era el material més comú, però el paper, que en aquell moment era més pobre, evidentment, que el pergamí, però que podia ja... tenia una finalitat molt més, com ho diria jo, que dura menys, ara no em surt la paraula, però per exemple per donar un encàrrec o per que sabent que la cosa no duraria 100 anys o 200 anys, es feia cada cop més la distinció entre una documentació escrita que se li volia donar una duració gran, com un contracte mercantil, per exemple, com un testament, com un inventari, o els mercaders cada cop feien servir més papers per donar una ordre, per coses que són més que duran menys en el temps. Llavors, és el segle XV on es comença a fer aquesta distinció. Per això és molt interessant aquesta pregunta. Jo no he pogut aprofundir massa en aquest tema, però es veu que és molt important perquè permet una ordre a través del paper molt més immediata als mercaders. No? Com avui passem de les cartes escrites al mail, més o menys. El suport sempre van canviant, però la realitat és la mateixa, vull dir que coexisteixen els sistemes i la gent s'acostuma a fer-les servir per lo que ha de fer servir. No? Perdó, faig un incís, els historiadors estem de... És una tragèdia per nosaltres, perquè és clar, el fet de que la gent no escrigui cartes per nosaltres és un drama, perquè una de les fonts, sempre ho he pensat, més importants que tenim els historiadors és l'epistolari, no? I això ho estem perdent. Però bueno, la civilització avança i hem d'anar-ho fent. Gràcies per la pregunta.
Hi ha una pregunta més allà darrere i després vostè. Allà darrere, sisplau.
Sí, bona tarda. Tota la documentació escrita que he utilitzat prové de fonts notarials, de protocols?
Aviam, sí. Gràcies per fer-me aquesta pregunta. Prové de fonts notarials però de dos arxius. Evidentment, la major part és l'arxiu notarial, pròpiament, d'acord? I són inventaris, tot el que he fet servir. Però hi ha alguns inventaris que jo he fet servir que els vaig trobar a l'arxiu de la Catedral de Barcelona. Val? O sigui, l'arxiu de la Catedral de Barcelona té un fons molt variat, entre els quals hi ha alguns inventaris interessantíssims. No? I després, indirectament, jo no hi vaig anar directament, però em van passar alguna referència a l'arxiu de la ciutat de Barcelona també conservem alguns inventaris. Però per fer un treball exhaustiu, el que és més pràctic i realment és un arxiu de funcionament extraordinari és l'arxiu notarial. Ara, ja restes aquests dos, si més no, o sigui del que jo sé fins ara. Primer el de la catedral i més reduït encara el de la ciutat de Barcelona.
Ens podria dir una xifra més o menys de quants protocols sí, ha tocat, quants
sí, inventaris? Home, molt... Mira, jo tot aquest estudi l'he basat exactament en 120 inventaris de mercaders. O sigui, clar, jo tenia tenia tres limitacions. Jo buscava mercaders de Barcelona, és a dir, que la documentació a mi em digués un nom i darrere mercader de Barcelona, per tant, un grup social mercader i d'una ciutat Barcelona, i després tenia una altra limitació que és, en el meu cas, 1470, perquè per mi, més enllà de qualsevol altra limitació cronològica, per mi la que és més important a la història de Catalunya és la Guerra Civil Catalana del 1462-1472. Per tant, jo m'aturava a 1470 perquè més enllà dels regnats que hi ha, aquest és un trencament brutal a la ciutat catalana i barcelonesa, per tant, i aquesta era la meva limitació. Per tant, són 120 inventaris i després recolzat amb la informació que no he pogut donar aquí perquè seria una altra sessió, de 1.200 testaments. Testaments em vaig trobar molt més, és més senzill. I recolzada també amb una informació de 80 capítols matrimonials. A mi m'interessava molt trobar un inventari, un capítol matrimonial i un testament del mateix mercader. Llavors, com es diu vulgarment, bingo, perquè podia resseguir molt les polítiques matrimonials de la família, per exemple, l'espiritualitat en el sentit més també més material. És molt important en aquesta època si els mercaders deixaven els seus béns als dominics o als franciscans, per exemple. Hi ha unes implicacions ideològiques importantíssimes. Aquesta és la meva base documental amb la que em vaig basar, amb els dos llibres que he publicat i amb el que segueixo investigant.
Sí, hi ha una pregunta aquí davant. Ah, no, aquí davant ara i després allà darrere.
Vostè ha parlat de molts llibres religiosos. Hi havia també estàtues, per exemple, amb les habitacions, i no ha parlat de monedes.
Molt bé. No apareixen ni estàtues ni monedes. Això és senzill de respondre. Almenys de les inventaris.
Ja sé que en aquella època no existien els llapis de grafit, però que usaven el carbonet per fer notes?
No, sempre la pluma.
Ah, sempre la pluma. El carbonet allò que fan una noteta o llavors algú...
No, la pluma, la gran. Això era molt aristòcrates. No sé si hi ha alguna pregunta més.
Hi ha alguna pregunta més? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tots vostès, moltíssimes gràcies al doctor Aurell, d'aquí 15 dies, a banda d'altres programacions del museu, en els diàlegs parlarem dels espais de la sobirania popular a Barcelona pel 1820-1823, per tant durant la Revolució Liberal, pel doctor Jordi Roca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bona nit a tothom. Els que vulguin anar per les escales poden sortir per aquí directament i els que vulguin anar a l'ascensor doncs per allà. Les escales surten a la casa Padellàs. Final, perquè té una ampliada.